El cafè de la ràdio, Núria García.
Aquesta setmana coneixíem la data de la nova citació de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, per declarar com a testimoni de la peça 28 del cas Mercuri, que afecta Esmazza, concessionària del servei de recollida d'escombraries i neteja viària a la ciutat. Ferrés haurà de comparèixer als jutjats el pròxim 12 de desembre, després que la primera declaració, prevista abans de l'estiu, s'ajornés pels problemes de refrigeració dels jutjats. Per saber com afronta aquesta citació i molts altres temes que afecten la ciutat, avui hem convidat l'alcaldessa de Sabadell al cafè de la ràdio. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Vostè està citada com a testimoni per uns viatges que va fer a Nador quan era tinenta d'alcaldessa i que, segons es desprèn del sumari d'aquesta peça, va pagar l'empresa Esmazza. Ho sabia?
Primer, no, evidentment que no. I no són viatges, que tothom parla en programes, és un viatge que jo vaig fer i ho he explicat, doncs, ja en diferents ocasions. I vaig, i aquí sí que m'agradaria deixar-ho com molt clar, com bé comentaves, Núria, com a testimoni a petició de Sabadell Lliure de Corrupció, que, com sabeu, té una clara vinculació política. Per tant, jo crec que queda molt clar quina és la intencionalitat, doncs, en aquest cas d'aquesta anada al jutjat, però, evidentment, hi anirem i donarem tota la informació.
Quin era l'objectiu del viatge? Perquè quedi clar, perquè de vegades, si no, pot portar tota confusió.
És com molts altres viatges que els propis, doncs, que acusen, en aquest cas, doncs, l'han fet quan ells estaven governant. Va ser, ja et dic, un sol viatge, i en aquest cas va ser per anar a compartir experiències amb Nador, amb qui s'estava en aquell moment des de la regidoria de cooperació, doncs, buscant una possible relació, doncs, entre els dos municipis, un possible agermanament. I jo vaig anar concretament, explicava les polítiques d'igualtat que estaven fent a l'Ajuntament de Sabadell i les polítiques, doncs, en aquest cas, de participació ciutadana.
I com afronta la declaració del dia 12?
Doncs bé, explicant això, que és l'únic que puc explicar, perquè realment no hi ha més informació. A mi se'm va dir, doncs, en aquell cas, com a regidora, doncs, si podia anar en aquest viatge com a Ajuntament de Sabadell, doncs, a poder passar aquesta informació, doncs, que teníem, i a poder compartir aquesta experiència, com en tantes altres ocasions, doncs, l'hem fet amb altres tants països, doncs, que en aquest cas, doncs, tenen necessitats concretes o que estan en vies de desenvolupament i en el qual es busca una col·laboració, i per tant es va fer estrictament en aquest marc.
Creu que algunes formacions han utilitzat la seva citació com a testimoni per atacar-la políticament?
Home, no ho crec, ho afirmo. És a dir, quan és Sabadell Lliure de Corrupció, que està molt vinculada amb un partit polític, és més, l'advocat que hi havia en aquests moments és regidor d'una formació política a l'oposició de l'Ajuntament de Sabadell, doncs és claríssim la intencionalitat política que hi ha en aquest element, no? I és aquesta necessitat constant d'intentar, en lloc de treballar per Sabadell, com alguns estem fent, i per tant, i fins i tot et diré, no, doncs, poder contrastar amb diferents visions de la ciutat, doncs decideixen intentar anar, doncs, a la part més personal. Bueno, jo crec que no els hi va sortir bé durant la campanya electoral i n'estic convençuda, doncs, que tampoc els hi sortirà bé ara.
També s'ha generat certa polèmica aquesta setmana pel seu viatge a Brussel·les. Des d'alguns sectors s'apunta que no ha quedat gaire clar si era un viatge institucional del govern, si era un viatge del PSC...
Bueno, va quedar claríssim perquè jo ho vaig explicant a la Junta Deliberativa, per tant la informació la tenen perquè nosaltres, i en aquest cas jo com a alcaldessa els hi vaig passar directament a l'oposició, no? Per això hi ha vegades que hi ha coses que em sorprenen, no? Perquè si expliques es queixen, si no expliques també es queixen, i per tant és allò com el perro de l'hortelano, no? Que ni come ni deja comer. No era un viatge que, com molts que es fan a la Unió Europea, en aquest cas, doncs, nosaltres tenim un eurodiputat com a partit dels socialistes, es va convidar una delegació del PSC anar-hi a visitar el Parlament Europeu, i vaig formar part d'aquesta delegació i vaig aprofitar, doncs, que estava a Brussel·les, perquè al final una és alcaldessa 24 hores del dia, no? I per tant vaig aprofitar que estava en aquesta delegació, doncs, per fer diferents contactes a la Comissió Europea, doncs, per poder anar a buscar finançament per Sabadell. Jo crec que això, vaja, ho vaig explicar així, per tant tenen la informació de primera mà, i si no, fins i tot us podem enviar l'acta, doncs, l'acta de la reunió no es va fer, i per tant, com et dic, tenien la informació abans que ningú, perquè nosaltres, jo mateix en primera persona, els hi vaig explicar, i jo crec que haurien d'estar més preocupats de què és el que vam anar a fer a Brussel·les i sobretot de què és el que ens van dir i de quins projectes podem tenir a la ciutat, que per altres coses, que com et deies constantment aquest no pel no, aquestes, jo crec que aquestes, en el fons, poques ganes de treballar per Sabadell i per la ciutat que alguns demostren constantment.
Això ens interessa especialment saber què va anar exactament a negociar l'alcaldessa a Brussel·les, projectes que interessen la ciutat.
Doncs mira, dos projectes molt concrets. Un tema que ens portem ja des del primer dia que vam entrar en el govern doncs, treballant, que és tot el tema de com fem tot el que es diu el Green Deal a nivell europeu, però tot el que és el gran pacte sobre el tema de canvi climàtic, on jo crec que a Sabadell hem de ser pioners i com a ciutat en aquest element, i aquí tenim diferents accions, però una molt concreta, que és la que vam anar a parlar a Brussel·les, va ser tota la transformació del riu Ripoll. No és un projecte senzill, jo no enganyaré ningú, perquè tenim un problema, diguem, en termes urbans complicat, no? Que tenim el riu, els que coneixeu el riu, doncs, que està molt per sota perquè tenim el barranc, no? I que, uh-huh. que el separa de la ciutat físicament, i per tant és un repte també en clau urbanística important. I vam anar a Brussel·les a fer dues coses. Primer, discuteu-me, hi ha altres experiències a Europa que ens puguin ajudar i ens puguin inspirar doncs, per fer aquesta transformació, i segona, amb quins fons europeus, per tant, quins diners doncs, també podrien comptar com a ciutat per poder dur a terme aquesta transformació, que com us dic és complicada i que a més doncs, té un cost econòmic important. Però la veritat és que vam trobar molt bona predisposició, hi haurà fons importants europeus en els propers anys doncs, per abordar qüestions d'aquest tipus, i per tant jo estic molt, molt contenta d'haver-ho posat en agenda. I el segon element és un element que també ara està, diguem, en agenda, des de fa dies també en els mitjans, que és tot el tema de la transformació del mercat de Campoamor. Un mercat que aprofito des d'aquí perquè hi ha hagut informacions contradictòries no, aquests dies, i a mi m'agradaria deixar-ho molt clar que tant de bo poguéssim continuar tenint el mercat de Campoamor obert, però jo crec que hem de ser clars amb la ciutadania i no tractar-los com si no entenguessin les coses. No? Jo ho vaig dir ja durant la campanya electoral i ho dic ara també aquí aprofitant doncs, que estem en antena, que el mercat de Campoamor no funciona. En aquests moments només hi ha quatre parades obertes. El Condis, que és el supermercat que hi havia baix, que feia una part molt important doncs, del mercat, el feia també funcionar, ells tanquen a finals d'any, per tant no és una decisió de l'Ajuntament, és una decisió seva. D'aquestes parades que hi ha obertes, una ja estava en liquidació, i per tant crec que hem de ser, com et deia, transparents amb la ciutadania i sincers, i discuteu-me, això ara ens han canviat els patrons d'ús, això no funciona, però que això no funcioni no vol dir que no puguem fer un projecte engrescador i que dinamitzi doncs, tota la part del sud de la ciutat, que per altra banda el barri de Campoamor és un barri molt envellit i que per tant crec que hi hem de poder fer polítiques públiques importants i potents. I per tant el que vam anar posant a agenda europea era això, com transformem doncs, una peça que en aquests moments no ens funciona en un centre d'arts escèniques, que sabeu que també ho hem dit durant la campanya electoral, per tant, jo vaig dient molt, dic, no hem enganyat a ningú mai, és a dir, ho heu dit molt obertament, i a més poder-hi doncs, fer tota una transformació a l'entorn, no? És un entorn que a més si el coneixeu, la gent sobretot que és del sud i gent de la ciutat que ho coneixeu, Campoamor és un barri que a més està, i tenim molts pisos, el tenim molt, molt, amb una alta densitat, i a més intentaríem doncs, guanyar tot l'entorn de l'antic d'aquest mercat doncs, per poder inclús guanyar alguna zona verda pel barri i poder esponjar doncs, tot aquest àmbit. A mi em sembla que és un projecte interessant, a mi m'agradaria que se'ns donés l'oportunitat de poder-lo treballar i de poder-lo explicar, perquè a més una de les coses que ens van confirmar des de Brussel·les és que és una de les línies també europees que s'estan en el futur, és a dir, no col·locar tots els centres, diguem, els teatres, els centres d'arts escèniques, que fins ara hi havia una tendència doncs, sempre a fer-ho en els centres de les ciutats, les grans capitals d'Europa en aquests moments estan totes traslladant-ho a entorns que no són del centre, perquè la cultura de per si ja transforma. I per tant jo crec que és donar-nos una oportunitat i ser molt valents a Sabadell de dir, doncs no senyors, nosaltres anem a fer un projecte de ciutat amb un barri, perquè també hi ha tot el dret del món doncs, que els nostres barris tinguin projectes que vagin més enllà doncs, de serveis pel propi barri i que siguin projectes que donguin servei a tot Sabadell. I jo crec que en això nosaltres hem sigut molt valents i jo és un dels projectes que em crec, que com et dic hem anat a buscar fons europeus per fer-lo possible i que crec que és una línia molt, molt interessant a futur a poder treballar.
I compten amb el suport dels veïns, perquè sí que és veritat, Ràdio Sabadell va poder parlar amb els membres de l'Associació de Veïns i sí que els hi donaven el vistiplau, però és un consens global a la zona?
Mira, això dels consensos és que és, jo crec que ningú es pot atrevir a dir que té els consensos de tot. Segur que hi haurà algú que no li agrada i jo ho accepto. L'Associació de Veïns és d'aquí, també el vull aprofitar perquè ho hem estat treballant molt amb ells i la veritat és que han vist molt clar el projecte i les dues associacions de veïns, no només una, perquè sabeu que Campoamor limita amb Espronceda i per tant vam estar treballant amb les dues associacions de veïns. Ells veien clar el projecte perquè hi havia també un altre tema associat que era poder a l'espai de dalt doncs, d'aquest futur centre d'arts escèniques poder-hi guanyar també pisos per gent jove amb una idea doncs, també de revitalitzar el barri i intentar
rejuvenir-lo
i que les famílies s'hi poguessin quedar. I la veritat és que jo crec que, bueno, que aquí han sigut també molt valents i que ho estem treballant conjuntament amb ells i a mi em sembla una bona línia. Que hi ha gent que algú no hi està d'acord? Segur. Si mireu que aquest algú doncs, també qui és i quines afinitats polítiques té i de qui depèn, doncs també podem fer altres dissercions. És a dir, la política, sempre, jo sempre dic que la primera impressió és com allò, no? La primera impressió no és sempre la que compta en aquest cas i de vegades hem d'indagar una mica més. Jo accepto que hi hagi algunes persones doncs, que no ho vegi clar, no ho vegin clar, igualment jo no renuncio doncs, a intentar convèncer-les perquè realment el tema del mercat tal i com el tenien en aquests moments d'estar, doncs jo crec que, com et dic, no funciona i hem de ser valents com a ciutat per poder afrontar els problemes que tenim i donar-hi solucions.
L'anterior govern, de fet, tenia un projecte de reconversió d'aquest espai, del mercat de Campo Amor, que estava compromès també o condicionat per fons europeus. A què es destinaran ara aquests diners?
Doncs mira, primer, aquests diners no eren suficients ni molt menys per fer el projecte de transformació del mercat. Eren 2,5 milions, que amb això doncs, no és absolutament impossible abordar aquesta inversió. Estem parlant de molt pocs diners doncs, pel que suposa aquesta transformació. I aquests diners es destinaran, doncs, en aquest cas, a un altre projecte doncs, que també tenien en marxa, que era que és la nau de Sallarès 10, que sabeu que és una nau que també es va comprar per part de l'antic equip de govern, i que també hi havia fons europeus i que tampoc eren suficients els fons europeus perquè eren molt minsos doncs, per poder abordar els compromisos que s'havien adquirit en aquest espai. No? I per tant el que fem és dir, escolta, doncs, si hi ha diners anem a fer una cosa bé i després doncs, ja veurem com fem la resta. A part de que jo crec que el projecte que hi havia per Campo Amor, i així també vaig tenir l'oportunitat de compartir-ho amb molts veïns i veïnes de l'entorn, doncs era un projecte que jo crec que no funcionava en absolut en un barri com Campo Amor, que és un barri doncs, on no hi ha gent amb grans rendes, i per tant era un projecte molt, molt pensat que segurament a Madrid doncs, i altres llocs doncs, amb més tiratge de turisme i tal podia funcionar, però que jo crec que és una quimera doncs, poder-ho fer aquí a Sabadell, i és un projecte que jo he dit des del primer moment que jo no l'he vist clar, els veïns, l'associació de veïns tampoc l'havia vist clar, i per tant em sembla que és molt més útil, que és molt més tangible i que és molt més realista el projecte que estem posant nosaltres sobre la taula.
Fa tot just una setmana hi havia un ple municipal per aprovar una modificació pressupostària per fer realitat alguns projectes que havien quedat pendents durant el mandat anterior. Des del govern s'acusava els partits que formaven part d'aquest govern quadripartit de no haver sabut gestionar la bona situació financera de l'Ajuntament i ells s'escudaven en l'aplicació de la llei Montoro. És una realitat que la llei Montoro pot limitar la capacitat executiva o financera dels ajuntaments? Tenen por que això els pugui condicionar també la seva acció de govern?
Mira, a mi la llei Montoro no m'agrada. És a dir, aquesta vagi d'entrada i crec que s'hauria de donar més flexibilitat al món local per poder gastar, perquè al final el que fa la llei Montoro, perquè ens entengui la gent que ens escolta, no? Que parlem de la llei Montoro i no sabem què és que al final per complir objectius europeus de dèficit, és a dir, de que les administracions no gastem més del que tenim, el que es fa és, normalment, els que tenen situacions financerament més complicades és el govern de l'Estat i el govern de les comunitats autònomes. Els que estem molt bé som els ajuntaments, però en canvi som els que paguem, diguem, conjuntament els plats trencats, no? I per tant ens posen mesures molt, molt constrenyides doncs, per poder salvar, diguem, els comptes en aquest cas de l'Estat i de la Generalitat, no? I per tant, a mi em sembla que això és injust pel món municipal, i nosaltres no estem endeutats i per tant no hem de pagar l'endeutament de l'Estat i de la Generalitat. Aquesta, primera. Ara, un cop dit això no només passa a Sabadell, això passa a tots els ajuntaments d'Espanya. Se'ls havia advertit per activa i per passiva, i no només políticament, sinó que tècnicament, vull dir, des dels serveis tècnics de l'Ajuntament, dient, escolteu-me, aquestes inversions que es diuen inversions financerament sostenibles, que vol dir inversions que tu, l'Estat, et deixa només gastar uns diners concrets, però s'han d'estar gastats i executats, per tant, diguem, feta l'obra, en 2 anys, se'ls havia dit, escolteu-me, això són projectes petits, perquè si fas grans projectes, en 2 anys, entre la tramitació administrativa més l'execució, no s'arriba a poder fer aquests 2 anys. Què és el que va fer l'anterior govern? Que aquí és la crítica política que nosaltres fem, i la faig molt insistentment, és que es van posar en projectes que no s'havien de finançar per aquesta via, que s'havien de finançar en pressupost municipal, és a dir, arranjament dels carrers, si val en moviment, ara no me'n recordo exactament de la quantia, però que eren més de 2 milions d'euros, això no es pot fer per aquesta via. Això s'ha de fer amb inversió de l'Ajuntament, que tu fas una cosa que es diu plurianual i que pots anar fent i anar-la desenvolupant. No ho van voler fer així perquè estaven a portes d'una campanya electoral on no havien fet acció de govern, on havien de sortir amb alguna cosa, i què els va passar? Que van fer això malament, no ho van poder executar, i ara ens hem trobat que hem hagut de pagar 2 vegades pel mateix, perquè què vol dir això? Que ara hem de tornar els diners, i a més, com que són projectes que ja s'han començat, els hem de tornar a dotar per tal de que es puguin pagar. Per tant, allò com deia la meva iaia, el negoci del Roberto de las Cabras, deixeu-m'ho dir així, no? Per tant, jo crec que aquí jo esperava una mica d'autocrítica. Puc entendre doncs, que, malgrat que se'ls advertís, malgrat que ho diguéssim, doncs, que s'equivoquessin, però com a mínim doncs, que ho reconeguin. Tots ens equivoquem. Segur que jo al llarg d'aquests 4 anys doncs, també cometem errors. Jo crec que el més normal és poder admetre els errors i dir, escolta, no hi havia aquesta voluntat, però a sobre quan et diuen, no, és culpa de Madrid, mira, jo ja estic cansada de dir que són coses culpes de Madrid. No, això és culpa d'una mala gestió de l'anterior govern d'aquesta ciutat.
I què passa amb el Construint Ciutat? Perquè també és un projecte iniciat des de l'anterior govern que ha quedat una mica en suspens i, de fet, ens traslladaven des del col·lectiu Camí Escolar una pregunta especialment adreçada a vostè per saber quan començaran a treballar per definir la proposta guanyadora del 2019 i quan s'executarà. Clar, no sé si s'ha obert un procés de debat al voltant d'aquest procés participatiu.
Sí, mireu, jo amb aquest procés participatiu és amb un dels altres que som altament crític, nosaltres i les entitats de la ciutat, deixa-m'ho dir aquí, perquè aquí també la Federació d'Associacions de Veïns ens ha traslladat, doncs, que és un procés, bueno, que també heu tingut l'oportunitat de parlar amb ells, que és un procés que jo li veig la bona intencionalitat i, per tant, no vull ni molt menys dir que no hi hagués bona intenció d'obrir a la ciutadania la participació, però també amb una molt mala execució. Per què? Perquè es va fer participar la ciutadania i ens hem acabat trobant que es van fer projectes, i et posaré un exemple molt concret, no? De camins escolars, precisament. Mireu, el cas de casa meva, de prop d'on jo visc a la Concòrdia, el Pau Casals, no? Van fer un procés també, doncs, per poder arranjar tota una zona de l'entorn de l'escola, i tenien 90.000 euros per fer aquest procés. Fantàstic, fan els 90.000 euros, i quan l'Ajuntament anterior va fer el projecte, fa un projecte de 300.000 euros, o em sembla que era 350.000 euros. Escolti'm, n'hi havia 90, no 350. Què ens trobem ara al pressupost? Que se'ls ha explicat a les entitats un projecte de 350.000 euros, però la realitat pressupostària és que només n'hi ha 90.000. Escolti'm, i d'on traiem la resta? Què fem amb això ara? És a dir, s'han creat unes expectatives que no són reals, i no ho han explicat. Doncs nosaltres el que farem és anar a les entitats i dir, escolti'm, vosaltres teniu aquest projecte que estava dotat amb tants diners, que és el que anem a fer, perquè a més em semblen bons projectes aquests, doncs, de pacificar, doncs, tot el que són els entorns escolars, però amb els diners que hi havia. Perquè jo, com dic, jo sóc alcaldessa, però no sóc Harry Potter, diguem. És a dir, si n'hi havia 90, n'hi havia 90, i no n'hi podem posar 400.000 més ni 300.000 més, perquè no els han deixat pressupostats. I, per tant, això també s'ha de poder explicar a la ciutadania, no? Per tant, ho farem, sí, ho farem amb els diners que es van comprometre, perquè aquests em sembla que és un tema de justícia, doncs, que si l'entitat, doncs, hi va participar i va fer l'esforç, doncs s'ha de fer aquest retornament, ho explicarem a les entitats, explicarem els diners que hi ha i tancarem definitivament el procés de Construïm Ciutat, perquè a mi em sembla, i perquè això aquí el mateix govern, doncs, també ha reconegut, doncs, que no va estar ben dissenyat i, per tant, que s'ha de fer d'una altra manera, doncs, aquesta via, perquè si no, finalment... I a més, perquè a mi em sembla que tampoc és bo que entre les entitats i zones de Sabadell s'entri a competir. Sí, no? A mi em sembla que aquesta competència ferotxa entre uns i altres, com a mínim, no va amb la línia del que jo crec. Jo crec que si apostem perquè s'ha de pacificar les escoles, ho hem de fer a tot arreu, no només en aquelles escoles on tinguin ampes més organitzades, que facilitin, doncs, que els processos surtin més perquè tenen més vots. Escolteu-me, em sembla que això no és just ni és ètic, no? I per tant, nosaltres plantegem un altre model des d'aquest punt de vista.
Sobre els temes que han sortit a la llum durant aquests primers 6 mesos del govern PSC-Podem, hi ha, per exemple, tot el tema dels pisos de Marina, uns pisos, doncs, que hi ha d'haver un informe independent que digui quin és l'estat real d'aquests pisos, és a dir, si cal rehabilitar-los o cal tirar-los avall, com s'ha fet amb altres promocions d'aquella zona. Hi havia un conveni o la signatura d'un conveni pendent entre l'Ajuntament, la Generalitat i també els mateixos veïns, en què les tres parts es comprometrien a acceptar els resultats d'aquest informe independent. Com està això?
Doncs mira, molt avançat, i deixem que aquí sigui una mica cauta, perquè jo crec que molts pocs dies tindrem bones notícies sobre aquest tema. Jo estic molt contenta de l'esforç que s'ha fet des de les tres parts, i per tant sabeu que moltes vegades sóc crítica amb la Generalitat de Catalunya, però crec que en aquest cas es mereixen, doncs, un reconeixement. Hi ha hagut per part, en aquest cas, del regidor Eloi Cortés, que és el regidor responsable, doncs, d'aquests temes, jo crec que una negociació amb molt bona predisposició per les tres parts, per la Generalitat, per l'Ajuntament i també pels veïns. Jo també els vull reconèixer als veïns de Merinals l'esforç que han fet, i jo crec que en molt pocs dies, doncs, veurem reeixir amb èxit, doncs, precisament tot aquest tema, i per tant poder-hi trobar també una via de solució amb un problema que ens venia enquistat també, doncs, de fa molts mesos, no? I per tant que també hem entrat aquest nou govern, i jo crec que amb un temps rècord, doncs, hem sigut capaços també de desbloquejar una situació que portava molts mesos bloquejada a la ciutat.
Ara s'ha de desbloquejar també una qüestió que marcarà, doncs, el pròxim exercici, que són els pressupostos municipals. S'està en plenes negociacions, entenc, d'aquests comptes. És optimista de poder treure endavant aquests números?
Jo crec que sí, sempre sóc prudent, perquè crec que aquestes coses, d'allò, com dèiem, no, fins que no estan al sac i ben lligat, doncs no ho pots dir. Evidentment hi ha d'haver una negociació. Nosaltres tampoc tenim una pressa excessiva. Jo crec que és millor anar a poc i veure doncs, com podem negociar bé aquests pressupostos i tenir uns bons pressupostos per la ciutat. Uns pressupostos en part limitats per la discussió que teníem abans, que hi ha una part molt important doncs, que ens mengem per mala gestió de l'anterior govern i, per tant, això ens limita la capacitat pressupostària de l'Ajuntament de Sabadell i, per tant, jo ho dic així de clar. Hi ha coses que hem hagut de pressupostar perquè ells no ho van deixar fet i no ho van fer bé. Però a partir d'aquí jo crec que, bueno, que han de ser uns pressupostos que no només siguin per aquest any, sinó sobretot més enllà del pressupost, hem de canviar una mica la mentalitat, perquè abans parlàvem molt de pressupost i representa que el que no sortia del pressupost ja no s'executava. Ara mateix hi ha coses que no surten del pressupost però és que es faran durant la legislatura, que és que no es posen diners perquè s'està fent el projecte executiu i fins que no vas a posar la primera pedra no hi poses diners perquè si no es perden. No? I per tant aquí també hi ha tot un tema de gestió doncs, que hem hagut de canviar tots plegats una mica nosaltres també a nivell polític el prisma i també és una cosa que hem de fer pedagogia i dir-li a la gent, no? Però jo crec que això que han de ser uns pressupostos que sobretot el que denotin és que la ciutat torna a estar en marxa i que hem tornat a engegar la màquina de l'Ajuntament que la teníem molt, molt parada i per tant és un pressupost que sobretot ha de respondre això.
Quines àrees es prioritzaran en aquests comptes?
Doncs mira, es continuarà evidentment prioritzant tot el tema social i per tant tot el tema doncs, de serveis a les persones i després amb un impuls jo crec molt important que ens cal a la ciutat de tot el tema que és espai públic, no? I per tant de qualitat de l'espai públic, de qualitat de les voreres, de qualitat de la neteja, de tenir una ciutat, si m'ho permets, allò resumim una frase una mica més maca de la que tenim, que jo crec que és una de les coses que més em diuen els ciutadans, de dir, ostres Marta, necessitem un Sabadell de nord a sud i d'oest a oest que sigui una mica més maco doncs, del que és l'entorn públic, l'entorn urbà, que jo crec que aquests últims anys se'ns ha degradat molt. Una part per la crisi econòmica, doncs, de fa anys, que evidentment va fer que prioritzéssim altres coses, però també perquè en aquests 4 anys no hi ha hagut, en aquest cas, una priorització d'aquest espai públic, i jo crec que al final és el que també ens hem de dedicar de forma molt, molt contundent. I, per tant, espero doncs, que en els propers mesos també la ciutat de Sabadell vagi veient millores en aquest sentit.
També li volia preguntar sobre unes declaracions que va fer en aquest mateix programa el diputat de Ciutadans, el Joan García, perquè va acusar el govern del PSC i de Podem d'inacció. Què li ha de dir?
Bueno, jo crec que ha fet aquest govern més amb 100 dies que el que van fer l'anterior amb 4 anys, no? No sé, a mi quan es parla d'inacció és el que et deia abans, els polítics fan política i de vegades és més fàcil anar a jugar a la contra que jugar a favor, no? Jo el que els diria en aquest cas és que, home, que a mi m'agradaria que més enllà de dir que si actuem o no, i que, vaja, que crec que s'equivoca absolutament i vosaltres veu estar a la presentació dels 100 dies de govern i de les coses que hem desbloquejat en 100 dies, que puguin treballar sobretot en propostes en concret. Perquè dir, no, és inactiu, molt bé, i què ens falta? I quan els dius el que falta, ja aquí comencem tots a tremolar més. Nosaltres tenim molt clar cap on anem, tenim molt clar quins són els objectius d'aquest govern a curt termini, a mig termini, a llarg termini, i per tant jo crec que la ciutat això també ho valorarà més enllà doncs, dels interessos partidistes, que són molt legítims, però no deixen de ser això, però interessos partidistes.
La neteja dels carrers, el dia a dia de la ciutat, en això també s'inclouria la policia municipal. Per exemple, fan falta que arribin nous agents, estan previstos de cara a l'any que ve, i justament sorgia la polèmica també fa uns dies per unes declaracions del tinent d'alcaldessa Jesús Rodríguez en un mitjà de comunicació local, perquè deia que havia donat instruccions perquè els subinspectors fossin els més joves. Entenc que s'hagi creat aquesta polèmica, perquè entenc que quan s'arriba a un càrrec es fa per qüestió de mèrits policials, no?
No l'entenc gens la polèmica, i a més també entenc la polèmica en aquesta altra línia que et deia, no? Que hi ha gent que estem treballant per la ciutat i per Sabadell i n'hi ha que busquen constantment el conflicte. Jo vaig escoltar les declaracions que va fer el tinent d'alcaldessa, que jo comparteixo, i ell el que deia era una cosa molt de sentit comú, que diu, escolteu-me, tenim tot un seguit de càrrecs alts ara mateix a la policia que estan en edat propera a la jubilació, amb molt coneixement, perquè a més són agents molt ben formats, i que el que se'ls demana és que aquest coneixement doncs, també el traspassin a les generacions diguem, més joves, que al final són els que han d'acabar agafant el control. Evidentment que s'ha de passar els processos tècnics, administratius, els concursos, només faltaria, però és que no són coses contradictòries. És a dir, escolti, més que el que no podem fer, perquè seria un error greu de gestió, és saber tu que tens una policia, doncs, que tots els cossos que ara han estat diguem, en aquests moments doncs, dirigint la policia, que se't jubilaran, i deixar la policia buida, no? Hi ha d'haver aquest traspàs de coneixement. I a mi em sembla, vaja, que en aquest sentit, el tinent d'alcaldessa que ho va dir en aquesta línia, perquè et dic, vaig tenir l'oportunitat d'escoltar-lo, vull dir, jo ho entenc perfectament, i en aquest cas no només en la policia, sinó en la resta de l'Ajuntament, que tenim tot un seguit de funcionaris, jo crec que molt potents funcionaris i funcionaris que van entrar a l'Ajuntament, com en altres administracions, després de la transició, als anys 80, que són gent doncs, que hi han entrat alguns d'ells en edat de jubilació, i que evidentment hi ha d'haver un traspàs d'aquest coneixement, i això forma part també de l'obligació dels gestors públics. I després això no té res a veure amb qui acabarà ocupant aquell lloc, que evidentment va per qüestions meritocràtiques i va per concursos, però hem de poder...
S'ha malinterpretat d'alguna manera les paraules
del tinent d'alcaldessa? Jo crec que s'han
interpretat... Interessadament, li pregunto.
S'han malinterpretat amb una clara vocació doncs, de crear una polèmica en un lloc on jo crec que no hi és, i que vaja, que ja et dic, que em sembla molt lògic que es digui que una administració el que busquem és que quan hi ha talent, aquest talent es quedi a la casa i es pugui transmetre.
Dilluns es commemora el Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Sabadell ha rebut una subvenció, o rebrà durant el primer trimestre de l'any, una subvenció de 38.000 euros del Pacte d'Estat per la Violència Masclista. A què s'han de destinar aquests diners?
Doncs bé, a combatre la xacra de la violència. No? Aquí estem tots implicats i implicades, totes les administracions, totes les entitats, totes les organitzacions. És un dels grans problemes que tenim de país i que no acabem de ser capaços doncs, de donar-li la volta. I per tant, a Sabadell, jo crec que des d'aquest punt de vista la tinenta alcaldessa, la senyora Marta Morell, està fent una feina excel·lent. A més, és un tema que ella se'l creu moltíssimes i més a nivell personal, i per tant hi ha una implicació, jo crec que aquí el mil per mil doncs, d'ella perquè això pugui tirar endavant. I per tant jo n'estic convençuda que aquests diners, doncs, que en una part molt important aniran destinats a la sensibilització, també al centre d'atenció a la dona, jo crec que aquí no hi ha d'haver cap dubte doncs, que la ciutat de Sabadell diem un no contundent i rotund, doncs evidentment episodis de violència que en cap cas podem tolerar ni podem acceptar i que ens tindran sempre al costat doncs, per lluitar-hi amb totes les nostres forces.
Sortint una mica de Sabadell, li volia preguntar per un tema també de conversa a tot arreu, podríem dir, que són les negociacions per intentar doncs, fer possible aquesta investidura de Pedro Sánchez. Aquest cap de setmana la militància de les dues formacions han de ratificar el preacord anunciat ara fa unes setmanes, però també s'ha obert una consulta a la militància d'Esquerra per valorar una possible investidura en cas que es doni llum verd a aquesta taula de negociació que demanen els republicans. Vostè és optimista? Creu que finalment veurem Pedro Sánchez sent investit?
Bé, jo sóc optimista perquè, diguem, l'alternativa és horrorosa. L'alternativa és tornar a unes noves eleccions, no? I, per tant, no em puc imaginar que en aquest cas el Partit Socialista, que ha guanyat les eleccions de forma evident, doncs que un cop més no se'l deixi governar, no? Jo crec que s'ha fet un tema que se'ns demanava, que era el pacte amb Podemos, ara s'ha fet, ja està fet, i, per tant, ara, si de cas els altres que diguin, per què no donen llum verda, doncs que per altra banda jo crec que necessitem un govern a Espanya que governi, que entengui la situació de Catalunya, que inverteixi en el nostre país, i jo crec que en aquest sentit la millor opció és Pedro Sánchez com a president del govern, i espero i apel·lo a la responsabilitat de tothom doncs, perquè això sigui possible.
I com s'explica que el 28 d'abril amb uns resultats que encara facilitaven més aquesta investidura, que fins i tot Esquerra estava oberta a l'abstenció, com s'explica que no s'arribés a un acord en aquell moment?
Bé, perquè en política, quan diuen no, és que és exactament igual la situació, mireu, no és veritat, és a dir, les situacions mai són iguals, no? Pues potser calia unes noves eleccions, doncs després per alinear-se i poder fer això. Jo crec que l'objectiu final és sobretot poder formar aquest govern, que jo crec que és el que té interès, que és un govern progressista i, com et dic, que crec que es necessita a nivell de país, i jo crec que ara el que ens hem de focalitzar és en això. Per part del Partit Socialista i de Podemos, jo crec que s'ha fet molt bé la feina i crec que ara són altres els que tenen la responsabilitat també de país doncs, de decidir què és el que fan amb els seus vots.
Doncs veurem què passa amb tot plegat en els pròxims dies. De ben segur sortirem de dubtes. Agraïm a l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que avui ens hagi visitat. Ens han quedat moltes preguntes sobre la taula, però bé, tindrem moltes ocasions de poder li plantejar aquestes qüestions. Gràcies i bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.